COPE Catalunya i Andorra. Converses. COPE Catalunya i Andorra.
Molt bona tarda, senyores i senyors. Benvinguts com tots els dissabtes al Converses. Tornem a estar aquesta setmana al restaurant de l'Eurostars Gran Marina, al Walter Center de Barcelona, després de dues setmanes que hem estat a Còrdoba fent dos programes des de l'Eurostars Palace, en aquesta capital andalusa. Doncs avui retornem aquí a Barcelona, al nostre espai habitual, que és aquest Eurostars Gran Marina del Walter Center de Barcelona. Ens acompanya aquesta setmana el Daniel Arasa, escriptor i periodista. Bona tarda, Daniel, benvingut.
Molt bona tarda.
També nosaltres, el Manel Manchón, redactor de Política d'Economia Digital. Bona tarda, Manel.
Bona tarda.
I el Juan Carlos Valero. Bona tarda, Juan Carlos.
Hola, bona tarda.
És el redactor d'Economia en Cap de BC Catalunya i també responsable de relacions institucionals d'aquest diari a Catalunya. El convidat d'aquest dissabte al Converses és el conseller de Salut, el senyor Boi Ruiz. Senyor Ruiz, bona tarda i benvingut.
Molt bona tarda.
Molt bé, doncs moltíssimes qüestions a parlar amb vostè aquest dissabte tan maco que ens fa aquí a Barcelona, a Catalunya. I aviam, per començar, jo no volia ser un, com diuen en castellà, pájaro de mal agüero, però escolti, els tambors, els tam-tams aquests de les privatitzacions de la sanitat catalana, doncs tornen a estar en primer pla de l'actualitat política i mediàtica. Aquests dies s'ha llegit moltíssimes coses, sobretot arran d'aquest únic gestor que volen posar vostès en marxa el Consorci Sanitari de Lleida, no? Jo no sé com parlar d'aquest tema, si és privatització, si és desmantellament del sistema, o si és reordenar i buscar l'eficiència del sistema sanitari català. Vostè com ho titularia, això? Perquè polèmica n'hi ha, protestes n'hi ha i queixes n'hi ha hagut. Expliqui'ns una mica i faci una mica de pedagogia per la gent que ens escolta ara mateix cap on va el sistema.
Bé, primer desitjar que continuï aquest cap de setmana, que excel·lent, sí, eh? Que podem disfrutar tots plegats d'ell i els que vulguin venir de fora, també.
Bueno. I amb salut.
I amb salut.
I amb salut.
A veure, miri, jo crec que tot això és una enorme confusió derivada d'una voluntat de fer una certa analogia amb el procés que s'ha produït a Madrid i exportar-lo a un procés que a Catalunya ni s'ha produït mai ni es produirà. Nosaltres tenim un sistema sanitari a Catalunya, públic, que neix d'un plantejament de la República de l'any 34, on la xarxa d'hospitals públics la configuraven els hospitals dels municipis, els hospitals d'entitats sense afany de lucre que hi havia als territoris. Aquest model ve engrandit en el moment on la seguretat social es desenvolupa a Catalunya, i en aquests moments, fruit de tot això, tenim un sistema sanitari públic que l'integren hospitals de la seguretat social, encara propietat de la seguretat social, hospitals de titularitat de la Generalitat i dels ajuntaments, i hospitals de l'entorn del sector sense afany de lucre. Això és el que vam configurar per llei com una xarxa sanitària pública. Per poder fer configurar aquesta xarxa, en els anys 80, com que hi havia moltes duplicitats i triciplicitats a les ciutats, es va fer una cosa, és a dir, el Pla de Reordenació Hospitalària de Catalunya. I de llocs, poso un exemple, com és Manresa, on hi havia 5 hospitals, en aquests moments hi ha una sola entitat gestora, encara que tingui algun més que un edifici. Però hi ha una sola entitat, que és una fundació, que es diu Altaia. Si parlem de Sabadell, a Sabadell hi havia l'hospital pediàtric, hi havia l'Agència Albada, l'hospital mèdic, l'hospital de trauma, i tot això es va configurar amb una sola entitat jurídica, és el Consorci Sanitari del Parc Taulí. Reordenació de ciutats. Tal com va progressant la dinàmica sanitària, la innovació, la tecnologia, etcètera, etcètera, ja no solament ens hem de plantejar reordenacions, diguem-ne, de ciutat, sinó que ens hem de plantejar territorials, perquè la suma de les lògiques de gestió d'entitats per separat, per molt que sigui eficient, la suma a vegades no és l'eficiència del conjunt. Per tant, nosaltres què fem? Simplement fem que allò que ja teníem, allò on hi hagi interès, fer-ne un. Jo pregunto, si una empresa pública, més un consorci, més una empresa pública, més una fundació pública de recerca, és igual a algú privat. Algú m'ho ha de venir a explicar. No entenc que es faci un discurs en aquest sentit. Jo això, en relació a un partit polític que el configuren 3 o 4, jo els deia que la suma de tots vosaltres continua sent un partit polític, pues la suma d'una empresa pública, un consorci públic, una fundació pública de recerca i un altre hospital públic i una atenció primària pública continua sent públic. Per tant, jo no veig on està el factor privatització.
Això seria, doncs,
Lleida.
Lleida, que també es podria ser extensible a la resta de Catalunya més endavant.
De moment,
es fa un pla pilot
Lleida. Perquè és Lleida, per què? Perquè Lleida ja està molt avançat tot aquest procés d'integració dels serveis clínics.
Això agruparia els tres hospitals que hi ha a la província de Lleida, el de Tremp i els dos que hi ha a la capital del Segrià.
Més també tota l'atenció primària de Lleida i el Pirineu.
El servei continuaria sent públic, la gestió...
també
pública també, però també. Bueno, una gestió més eficient i poder més professional.
Sí. Okay. No, a veure, la idea que teníem a Lleida. Lleida, si nosaltres concentrem els serveis, primera cosa, serà més atractiu pels professionals. Jo ho deia, en un moment ho vaig presentar. Jo que vull que a Lleida un professional que comenci la seva carrera professional a Lleida la pugui acabar a Lleida amb un creixement professional important. I això al final ho dona la dimensió de l'hospital pel que treballes. Amb aquest principi que sempre he plantejat de reenfoc del que és un hospital en el nostre país en el segle XXI. Nosaltres hem passat, venim d'hospitals que tenen serveis i hem de passar a serveis que tinguin hospitals. Què és el que tenim en aquest moment a Lleida? Tenim molts serveis a Lleida que en aquests moments treballen els tres hospitals. No són d'un hospital, treballen els tres. Per tant, al final, si, quan tu vas juntant tots els serveis d'atenció sanitària que treballen a tres hospitals, al final, home, poder hi hagi una sola organització, des del punt de vista jeràrquic, per entendre'ns. Això és el que fem a Lleida, res més. Simplement que els serveis clínics que ja estan agrupats tinguin un instrument per funcionar adequadament. Això significa que al agrupar tot això, moltes malalties o molts malalts que havien de sortir de Lleida perquè si focalitzava, si es podia fer en aquell centre, no es podria fer pel número de malalts. Al final això de l'atenció sanitària és com les hores de vol. És a dir, a mi que em porti un pilot que porti moltes hores de vol, a mi que em porti un metge que vegi molts malalts. És el mateix principi. Per tant, a partir d'aquest principi, a l'agrupar, podrem fer coses a Lleida que abans que eren derivades a la ciutat de, a Barcelona o a la metropolitana. Segon lloc, si això genera un excedent econòmic, que ho generarà, aquest excedent es quedarà a Lleida i ens permetrà fer serveis que Lleida per massa crítica necessita, per exemple, la cirurgia pediàtrica. La cirurgia pediàtrica es fa de suport des de fora de Lleida. Podrem tenir cirurgia pediàtrica pròpia. I a més, una cosa que és molt important, amb un canvi com hem de fer amb l'atenció sanitària, si integrem en un sol organisme l'atenció primària i l'atenció especialitzada, en un sol òrgan gestor, això ens permet que anem introduint aquests serveis a l'atenció primària que li marquin més resolució. Per tant, triple benefici. Qualsevol decisió que prenguis en l'àmbit de salut ha de tenir tres beneficiaris. Primer, el malalt. Ha de ser bo pel ciutadà malalt. Ha de ser bo pel contribuent. És que no li ha de costar més diners. I tercer, ha de ser bo pel projecte professional de la gent que treballa al sector.
Conseller, tot això no vol dir que continuen endavant les retallades. No hi ha més retallades. El pressupost,
no,
per exemple, aquest 2014 crec que és el mateix. No?
En l'any 2014 és el mateix pressupost. No solament és el mateix pressupost, sinó que vam aprovar fa pocs... no sé ni si arriba un mes, crec que un mes, ja vam aprovar, les tarifes són les mateixes que eren l'any 2013 i el volum d'activitat que faran a l'hospital serà el mateix que vam fer el 2013.
Ajustos sí que n'hi ha.
No,
tampoc.
Tampoc.
El
mateix import. Una altra cosa és que nosaltres, malgrat tot, hem de continuar incentivant que es facin economies d'escales en els centres sanitaris. Ara poso un exemple. És poc comprensible que tot el sector públic de la Generalitat de Catalunya, hospitals, pues no tingui una plataforma única per comprar l'energia elèctrica, per exemple. Si junten 4 o 5 i compren junts, un altre compra sol. Per tant, hi ha moltes economies d'escales en tot allò que diem provisió de béns i serveis i subministraments al sector sanitari públic. I això ho lligo amb la llei de pressupostos. La llei de pressupostos obliga la Generalitat a que en 6 mesos presenti un pla d'economies d'escales a tots els ens que en depenen. Això no vol dir retallada. Això vol dir que ens hi posarem a que tots els hospitals de dependència directa de la Generalitat Pública comprin l'electricitat junts, facin les compres del material sanitari junts, tinguin una plataforma logística comuna. Això no és retallada, això és cercar eficiència que s'ha de quedar en el sistema.
Ara els medicaments ja es fa això.
Els medicaments es fa parcialment. Hi ha una part
de... I els resultats?
Això hem de fer-ho extensiu a tot el sector, en què només els medicaments, l'ICS compra determinats concursos, una plataforma d'hospitals públics compra amb una altra, és a dir, tot això hem de buscar-la, maximitzar l'eficiència de tot això que diríem
Els estalviar.
I això no és retallar.
És estalviar.
És estalviar.
Al final ho paguem tots, això, no?
No,
al final ho paguem tots.
Tot el que paguem de més ho paguem tots.
Joan Carles Valero, enceta la ronda de preguntes.
Sí, el conseller comentava ara el que aplica és una certa racionalització, no? de la despesa, que totes les empreses ho fan, no? Perquè jo recordo, i no em digui, sisplau, quin hospital va ser, quan vaig visitar un familiar i es va vessar un líquid a terra, no? I una persona a l'hospital va agafar un bolquer i va netejar això amb un bolquer en comptes d'un drap, no? I li vaig dir: escolta'm, per què ho fa això? Si això és... Diu, és que absorbeix més. No? I, bueno, però, clar, això té un cost.
És malbaratant.
Sí, en definitiva, m'ho dic una mica... Jo li volia preguntar més que res perquè abans he comentat que el sistema, la planta, diguéssim, sanitària de Catalunya neix a l'any 34 i que després, per sedimentació, per entendre'ns, administrativa, es crea tota una sèrie de capes administratives. No? Llavors, a mi em sobta de que Esquerra Republicana continuï criticant un model que qualifica sociovergent quan crec que l'any 34 governava Company, no?
Jo crec que Esquerra Republicana està en una posició menys crítica respecte a això, perquè l'evidència dels orígens i l'evidència del procés és el que és. Però sí que és cert que nosaltres tenim un model sanitari que té tres influències, eh? Nosaltres, un model sanitari públic ha de tenir, té tres elements que el constitueixen. El primer element és qui és l'usuari del sistema públic. Per tant, nosaltres tenim un model universal d'accés a l'atenció sanitària que ve dels models nòrdics, per entendre'ns. La primera element d'un sistema públic és qui té dret a l'atenció. Tothom. Això és model nòrdic. Com es financia el nostre sistema? A través dels impostos generals, model britànic. Com es presten els serveis? Model català. Es presten a través d'aquell model que inspira la llei del 34. És a dir, el nostre sistema nacional de salut, aquell que li garantitza l'atenció als ciutadans, es diu Servei Català de la Salut, i el servei el presta una xarxa de centres sanitaris de diferent titularitat patrimonial, però que tots depenen funcionalment del Servei Català de la Salut, que és qui marca les ordres, que és aquell que ens dona la targeta als ciutadans. Aquest és el que mana en el sistema. I els proveïdors són aquells que en cada lloc històricament han estat. Tenim els hospitals de l'ICS, per tant, els hospitals de l'ICS allà on han estat, que són els hospitals principals del nostre país o dels principals. Aquells comarcals que tenien un municipi o aquells comarcals que tenia una fundació sense afany de lucre. Però nosaltres tenim un model separat. Dret de ciutadania, finançament a través dels impostos generals, xarxa de provisió dels serveis, sota tutela, direcció i ordenació del Servei Català de la Salut, però el prestatari del servei no deixa de ser públic o no públic, o més públic o menys públic, en funció de la seva titularitat, sinó en funció en què depèn funcionalment del Servei Català de la Salut i està finançat amb diners públics.
Daniel Arasa.
Sí, quan anem a alguns hospitals, ens trobem que hi ha plantes tancades. Casos directes, Verge del Centre Tortosa, he vist plantes tancades, menys llits a la Puigverd, l'Hospital de Viladecans, que es poden potser per altres aspectes. I què està passant? Ens sobren hospitals a Catalunya, perquè concretament al Baix Llobregat sembla que hi ha una gran polèmica sobre algun hospital nou que no feia falta, etc. Quants hospitals sobren o, en tot cas, com hi ha que remodelar els hospitals que tenim?
Mira, jo parteixo del principi de que hem d'evolucionar d'un model d'hospitals que tenen serveis a un model de serveis que tenen hospitals. Per tant, amb aquest criteri, els hospitals són equipaments físics, no són organitzacions. Per tant, això jo crec que és la primera reforma en què estem avançant, que és allò que li diem aliances estratègiques entre hospitals que comparteixen serveis. Dit això, home, per què trobem dotacions de llits que no s'utilitzen? Primer, perquè per la raó de l'impacte econòmic no podem fer tota l'activitat que tenim demandada. Per tant, com que no podem fer l'activitat demandada, això vol dir tenim llista d'espera, no, si tinguéssim diners tindríem el llit obert i no tindríem llista d'espera. Per tant, per una raó econòmica, una part de la llista d'espera no pot ser satisfeta. Per tant, els quiròfanos i els llits on tinguessin que estar satisfets no és que estiguin tancats, és que no estan dotats de recursos perquè funcioni. Perquè a vegades quan es diu tanquen els llits hi ha una analogia amb desmantellament, no he tapiat cap habitació perquè no s'utilitzi mai més, etcètera. Això seria tancar llits. Els llits continuen estant a disposició de les necessitats, que és un altre concepte. Al llarg de la història hem pensat que un hospital ha de tenir tant llits i han d'estar sempre plens. No, tu has de tenir una dotació de llits que utilitzaràs en funció de la demanda. I ara poso dos a sobre la taula, dues raons per les que cada cop aquest aspecte que vostè deia de llits buits el veurem no per raons econòmiques sinó per raons de necessitat. Nosaltres hem passat pràcticament d'un 30% de malalts que superaven a Catalunya sense ingressar, en aquests moments estem a un 56% de malalts que superen a Catalunya de cirurgia major sense ingressar i que se'n van a casa el mateix dia que són operats. Això vol dir que segurament hi ha menys llits. Nosaltres, a través del pla de crònics, que està funcionant molt bé progressivament...
Perdó, però això és eficiència tecnològica perquè els equips
són... Igualitat assistencial. Que jo em pugui anar després d'operar-me un menisc a casa meva, exacte, en lloc d'estar 3 dies ingressat, és eficiència. Que m'operin una cataracta i si socialment puc tornar a casa, torni a casa, això és eficiència clínica. Jo sempre parteixo de la base, el que fem amb eficiència clínica té eficiència econòmica. Perquè si col·loquem primer l'eficiència econòmica és molt més difícil com a premissa. Ha de ser conseqüència l'eficiència econòmica de l'eficiència clínica. Segon exemple, si el programa de malalts de crònics el que intenta és precisament que el malalt no s'aguditzi i no ingressi a l'hospital, nosaltres monitorem un indicador que diem ingressos evitables. Nosaltres sabem en un hospital quants ingressos haguéssim pogut evitar si hagués funcionat el control d'aquest malalt crònic. I es està progressant en positiu, és a dir, estan disminuint el número d'ingressos evitables als hospitals, per tant, menys llits. Per tant, ara tenim una situació que és mixta. Tenim menys llits en funcionament perquè no tenim diners per fer-los funcionar i fer la llista d'espera, però una altra part dels llits que no utilitzem precisament és perquè molta gent ja no la ingressem i molta gent ja l'operem enviant-los a casa amb la mateixa dia.
Esteu escoltant el Converses a la cadena Còpia Catalunya i Andorra aquest dissabte amb el conseller de Salut, el senyor Boi Ruiz, i en companyia del Daniel Arasa, Joan Carles Valero i el Manel Manchón, que volia preguntar, i ara doncs, li donem la paraula i endavant, Manel.
Que abans, explicant que són de titularitat diferent tots els hospitals i del model que tenim català, hi ha una paradoxa, i és que des de diferents grups polítics es diu que es posa en perill el model català per les retallades, però altres també diuen perquè els consorcis perden autonomia de gestió, i pel que per una banda la Generalitat ha de fer, que és intentar prioritzar els diners i els recursos que es tenen, això va en detriment dels propis centres, i això és la característica que té el model sanitari català, no? Tenen raó quan aquests gestors estan dient que estan perdent autonomia de gestió?
Aquí hi ha diversos aspectes en aquest sentit que diu que són així. És a dir, nosaltres tenim un model sanitari on vam decidir que el creixement del sector públic no el faríem per fer créixer més les estructures administratives sanitàries, és a dir, no fer créixer més l'estructura que vam heredar de l'Insal. Vam decidir, això no ho farem créixer, però no deixarem de créixer públicament, no a través de titularitat privada. I vam créixer a través d'hospitals de la Generalitat, propietat de la Generalitat, participats o no pels ajuntaments. I això és sector titularitat pública. Per què fèiem això? Perquè el dret administratiu, al meu entendre, no és el dret adequat per gestionar una prestació de serveis públics. I per tant, sí que el dret administratiu és necessari per gestionar patrimonialment aquests equipaments públics, però per la gestió de la producció i prestació de serveis té moltes limitacions. Per tant, vam créixer en aquest sentit i això ha fet que el model sanitari català fos un model de referència internacional, i ho continua sent. Que es fixessin com aquesta gestió indirecta, no gestionar directament els serveis de l'administració, però mantenint la característica pública, donava resultats. Que això no vol dir externalització, perquè jo he arribat a sentir tan bestieses com dir que un consorci és externalitzar. No, nosaltres tenim un model de gestió indirecta. És un altre organisme públic el que fa la gestió de la prestació de serveis. I ho fem precisament això, per poder dotar-nos d'una flexibilitat que té el dret empresarial que permet gestionar els centres sanitaris. Dit això, quan ve la lectura de la Unió Europea de que alguns països havien agafat aquesta via de crear entitats públiques fora de l'administració per centrifugar dèficit, nosaltres caiem amb el parany d'agafar empreses públiques i consorcis sanitaris i col·locar-los dins de les normes, acceptar col·locar-los a les normes de control que es feia des d'Europa per evitar centrifugar el dèficit. No calia. Nosaltres podem perfectament comptabilitzar el dèficit dels consorcis i empreses públiques sense que tinguin que tenir una intervenció com si fossin entitats de dret administratiu. I això és el que limita aquesta flexibilitat. Malgrat això, a Catalunya, i malgrat les normes SEC, el govern, en la llei de pressupostos, va fer una disposició en el que tots els centres sanitaris consorcis o empreses públiques o centres de recerca tindrien un règim especial d'autonomia de gestió, és a dir, continuarien tenint aquesta autonomia malgrat les normes SEC, sempre i quan no fessin dèficit. I això ho hem mantingut fins ara, amb dificultats, perquè no tant per la voluntat del govern, sinó per voluntat de la normativa europea i de la pressió que tenen les intervencions, hem mantingut aquest model, excepte en un hospital que quan no va complir va perdre la seva autonomia de gestió i en aquests moments les decisions que pren són decisions que tenen que ser avalades per un òrgan d'intervenció que configuren economia i finances i economia i coneixement, perdó, i salut.
Jo vull afegir que en part la part de deute que té la Generalitat és perquè va ampliar aquest perímetre, aquest tipus d'entitats, encara que pugui ser una xifra menor, o això ho podem discutir, però a vegades no es parla d'aquest fet, no? Que l'administració en els darrers anys ha ampliat el perímetre, que ha inclòs moltes entitats que formen part de l'administració pública, que abans ho eren.
De fet, l'administració qui va decidir qui entra a la SEC o no és l'Estat, no va ser Catalunya. L'Estat va decidir perquè el nostre model és un model absolutament diferent a la resta de l'Estat. La resta de l'Estat el que es va fer és traduir Insalud per servicio de la comunitat que sigui, que gestiona directament. I per tant, i si aquests tenien algun pèndix, aquest va ser integrat. I l'administració no va visualitzar la diferència del model sanitari català. Sobre el que hi ha una altra amenaça. Els consorcis i empreses públiques queden afectats per la llei de la reforma de l'administració local que ha fet l'Estat, perquè diu que els consorcis i empreses, els consorcis, no les empreses públiques, els consorcis han de ser escrits a l'administració i el personal també. I un cop escrit a l'administració, reassignats al centre. Clar, això és carregar-se al principi de l'autonomia, carregar-se un model que crec que és d'èxit pels serveis públics al conjunt d'Europa, que és la gestió empresarial dels serveis públics, que no vol dir la gestió privada. Perquè quan dius gestió empresarial ja sempre ràpidament qualsevol ocasió que hi hagi alguna paraula pugui induir confusió apareix el mantra dels serveis privats, no? Gestió empresarial dels serveis públics, que això és la tercera via que en un moment determinat es va plantejar Europa amb els serveis públics.
El conseller parlava de diners, de dèficit. Aquesta setmana jo llegia que els farmacèutics tornen a queixar-se, diuen que no han cobrat des de primers d'any. Què passa aquí?
Els farmacèutics, nosaltres tenim
què els ha de dir, segur que ens escolten molts farmacèutics.
Els farmacèutics saben que
quan cobraran?
Que fem tots els esforços perquè cobrin. Nosaltres, el Departament d'Economia i Finances, pressionem a la tresoreria de l'Estat i nosaltres mai els hi podem dir als farmacèutics honestament quan podran cobrar, perquè no està en les nostres mans. Dit això, han millorat una miqueta el recorregut i els terminis. Pensem que els farmacèutics tenim un conveni amb ells que estem incomplint. Els farmacèutics cobrem a 30 dies pràcticament i ho estem incomplint per raons òbvies de les dificultats de la nostra tesoreria. Aquí hi ha un element també de jerarquia administrativa que s'ha de conèixer. A l'hora de fer les obligacions de pagament que tenen les administracions públiques, passen en primer lloc per pagar deute i interessos. En segon lloc, ordre de prelació, que no et pot saltar. En segon lloc, els diners que et queden és per pagar la nòmina del personal de l'administració pública. El tercer és per pagar convenis i concerts que comportin un pagament de nòmines. I després la resta. I les farmàcies no són empreses, són treballadors autònoms. I per tant, a la categorització jeràrquica d'això fa que estiguin penalitzat el model que ells van escollir de fórmula per gestionar les farmàcies, i això fa que, malgrat que tot això ha quedat pal·liat, perquè tant l'administració de l'Estat com nosaltres hem dit, home, dentro dels autònoms aquesta gent té un rang absolutament diferent. Però a efectes de catalogació formal estaríem al paquet de treballadors autònoms, perquè són treballadors autònoms. Fixi's que sempre que tenen un problema de tresoreria diuen que quan van al banc els hi fan respondre amb el seu patrimoni, perquè no són empreses, no responen amb les seves reserves, responen amb el seu patrimoni, que és una altra fórmula de reserva, segons com es plantegi, no? Però l'estructura jurídica són treballadors autònoms. I això els dona aquesta dificultat en el... Insisteixo, encara que és formal aquesta dificultat, procurem, i quasi sempre ho fem, ni nosaltres ni la Universitat de l'Estat, tractar-los amb aquest rang.
Vull dir que paciència, doncs, no?
Paciència.
Paciència, no? Joan Carles.
Sí, jo, a mi abans, en la seva intervenció inicial, m'ha tranquil·litzat en el sentit de que el pressupost del 14 no es toca, ja no es podrà tornar a dir que és vostè un conseller manos tijeras, no? Perquè almenys no farà servir aquesta eina, no? Almenys pel 14. Això és un missatge tranquil·litzador, no? Virgencita, virgencita, ens quedem com estem, no? Jo volia introduir l'element de que precisament en una altra comunitat autònoma com és la de Madrid, un procés de privatització de la gestió, un procés en la línia del que vostè diu ara, ha donat marxa enrere, fins i tot amb la dimissió de les persones que encapçalaven, començant pel conseller. Vull dir, què passa en la nostra societat en general, perquè jo sóc partidari i tinc l'opinió de que no som tan diferents, diguéssim, els brasilenys i els catalans, malgrat que parlem els catalans més idiomes, ja està. No.
I som del Barça.
I som del Barça, bueno, ara
o de l'Espanyol.
Majoritàriament parlo, eh?
O aquesta setmana no ho digui, conseller, això...
Bueno, el Barça s'ha de deixar molt.
Però això és...
No, és que hi ha gent que és del Barça i d'un altre equip, també.
Però això és com, això és com el matrimoni, en la felicitat i en la enfermedad. Sí. Una de ser del Barça o del Madrid o el que sigui, amb la felicitat i amb la enfermedad.
Voldria, li pregaria al conseller una mica la reflexió aquesta, sí, que no sé si és antropològica, ja, d'aquest estat o què passa.
Aquí hi ha dos models que són diferents, per mal que... El model sanitari de Madrid és aquest model que jo deia de traslació directa del model InSalud i el model de gestió directa des de la Conselleria de Madrid i des del Servicio Madrileño de Salud. El nostre model és diferent en el sentit de que dos terços dels que presten serveis són entitats públiques, però que no gestionem directament, sinó que tenen personalitat jurídica pròpia per gestionar-se sols sense deixar de ser públics. I després un sector sense afany de lucre, normalment d'excel·lència, Barro de Sant Joan de Déu, Institut Goodman, Fundació Puigverd, i algunes fundacions comarcals que han desenvolupat, s'han desenvolupat a la xarxa pública. Per tant, nosaltres tenim aquest model de gestió indirecta de dos terços del nostre sistema. Madrid tenia un model de gestió directa i Madrid decideix que vol passar a gestió indirecta i ho vol passar a través d'encomanar la gestió a un tercer. I aquest és un projecte que, des del punt de vista de la seva racionalitat, té la racionalitat que té aplicat en el model madrileny de salut. Per tant, té la racionalitat que li dona el model de Madrid.
Era una mena de catalanització del
servei, sí,
en aquest sentit.
Sí,
els madrileños volien catalanitzar, no?
Aleshores, el que volien dir, escolti'm, jo ja no gestionaré directament els hospitals i encarrego amb un tercer. Nosaltres, aquest tercer és una entitat pública. És la Generalitat. Nosaltres hem conservat dins del marc institucional la Seguretat Social, i l'altre són entitats públiques que gestionen per encàrrec del Servei Català de la Salut. Aleshores, quan el model sanitari català ens demanen fora que podríem fer, no és traslladable, perquè obeix a unes raons preexistents que no es donen. No es dona a Madrid la situació que es va donar del mapa del any 34. No es dona la situació a Madrid de la necessitat d'agafar d'altres hospitals que no fossin de la Seguretat Social, perquè la Seguretat Social tenia que assistir més gent de cop per les fortes corrents migratòries que es van produir a Catalunya en els anys 60. Catalunya creix, ofereix llocs de treball, ve gent de tot l'Estat, de tota Espanya, a Catalunya, i clar, els hospitals no poden fer-se tan ràpidament com per donar atenció a això. I...
A Madrid també. A Madrid també els fluxos migratoris...
Que Madrid ha crescut en hospitals en aquests últims anys. Madrid era molt deficitari en termes d'hospitals. Fixi's que em sembla que va haver un programa de la presidenta Aguirre que no s'hi va fer 10 hospitals, una cosa així. És a dir, el model d'hospital comarcal que tenim a Catalunya no és el model de Madrid, des del punt de vista ni de la planificació. Per tant, es va comarcalitzar els hospitals, però es van comarcalitzar a través de gestió directa en la majoria dels casos, en lloc d'haver aprofitat la comarcalització per fer més gestió indirecta, encara que en alguna part sí que es va fer. però el model de gestió indirecta que plantejava Madrid no és el mateix model de gestió directa que tenim a Catalunya. Per tant, aquesta és la diferència. Què passa? Que des del punt de vista d'aquesta dinàmica política d'aquest país, d'embolica que fa fort, es tracta de dir que el model sanitari català és el que han evitat a Madrid les forces polítiques que s'han oposat i que ara han de desmuntar el de Catalunya. A Madrid ho hem evitat, ara hem de venir a Catalunya a desmuntar-lo. Per tant, creen una confusió més que notable amb l'opinió pública. No té res a veure un model i l'altre. El nostre ve consolidat a fa molts anys enrere, no l'hem inventat ara. Per cert, era un model d'ampli consens polític, no solament entre Convergència i Unió i el Partit Socialista, sinó també amb Iniciativa per Catalunya i Esquerra Republicana. La Llei d'Ordenació Sanitària de Catalunya és votada per tothom. Recordo també que la reforma de l'Institut Català de la Salut, que es vota el 2007, la llei de l'ICS, la vota el govern tripartit, que és qui proposa la llei, i la vota Convergència i Unió. I ara quan vas a aplicar la llei, Lleida, Lleida és una aplicació de la llei de l'ICS. Diu, l'ICS podrà fer consorcis amb les entitats territorials per tal d'afavorir, etcètera, etcètera, etcètera. Això ho diu la llei de l'ICS. I ara aquells que van proposar la llei de l'ICS, quan l'han d'aplicar els que van donar el suport parlamentari a aquesta llei de l'ICS des de l'oposició, ara renuncien a aquella llei com no hi fos seva. És una certa amnèsia de les posicions polítiques. Jo crec que amb el tema sanitari, jo ho he reclamat en la meva anterior vida i ho reclamo ara, necessita un pacte polític d'estabilitat. No pot ser que una cosa tan delicada sigui un element de confrontació política permanent per rèdit polític. No té cap sentit, perquè segrestar els ciutadans en algo tan sensible i tan important com és l'atenció sanitària i la seguretat d'aquest un servei que t'atendrà, crec que és molt poc ètic utilitzar aquests elements quan no hi ha raó de fer-ho.
Esteu escoltant el Converses de la cadena COPE a Catalunya i Andorra com tots els dissabtes des del restaurant de l'Eurostars Gran Marina al Walter Center de Barcelona aquesta setmana amb el conseller de Salut, el senyor Boi Ruiz, i en companyia del Juan Carlos Valero, del Manel Manchón, Daniel Arasa, que és el que diu que vol preguntar al conseller. Doncs endavant, Daniel.
Jo li vull ensenyar al conseller una brossa de visites, concretament, per parlar de la llista d'espera.
Ens falta una càmera de televisió.
Sí, llàstima que no la tenen perquè pugui veure, perquè el nostre oient, els nostres oients puguen entendre. Sobre les llistes d'esperes, que tenen normalment per les operacions, per els aspectes, podem dir, de gran dimensió, però referides ara a el que és l'assistència primària. Aquí tinc una petició, la vaig fer jo mateix, per tant puc dir que no és estranya, el 5 d'abril, per una visita mèdica a una senyora. La senyora té mals de panxa, fa diversos dies que té mals de panxa, al principi diu, no, això no és d'urgències, i diu, bueno, vaig a demanar visita quan passa 3 o 4 dies i no se n'hi va. I dia 5 d'abril, ordinador, primer ho intenta per telèfon, surt aquella veueta de l'andrògen aquell que surt.
Pulse 1, pulse 2.
És, que llavors, usted ha dicho el número 5.338, no, dije el 23.515, no té res a veure el número, i per tant al final diu, no, escolti'm, per ordinador, perquè pel sistema de telèfon no funciona. El telèfon, i 5 d'abril li donen visita, aquesta senyora té mal de panxa, pensa que no és urgència, però pensa 3 o 4 dies, 6 de maig, o sigui, un mes i un dia. Un mes i un dia per anar a la visita. Està aquí, 6 de maig, pot veure-ho perfectament, 6 de maig.
En aquests instants el Daniel ara s'entrega el full de la visita al
conseller. El propi ordinador.
Com no hi ha càmera, ho explico l'audiència.
Que dir, no, escolti'm, és que això t'ho han dit, que a vegades la gent diu, és que m'han tardat un mes. No, no, escolti'm, això ho he fet jo. Què passa? Que tenim un problema de que l'atenció primària s'està endarrerint molt més del que seria raonable. És a dir, és normal que això es produeixi perquè, clar, no és urgència, però penses que 3, 4, 5 dies anés al metge. No que tardaran més i escaig. Què vol dir? Que ens incrementa molt, encara que sigui d'assistència primària, els CAP s'incrementa molt els d'urgència, perquè com que no pots pensar que et rebrà el metge d'aquí tants de dies, anirà d'aquí 3 dies al metge. Com tenim aquest aspecte en general? A curt termini i les llistes d'espera en general. Com anem?
Tinc que dir-li que això no és normal. Per diverses raons. Primera raó. La primera raó per la que no és normal és perquè en el conjunt el número de visites d'atenció primària baixa. Està baixant a l'entorn d'un 10%. Per què baixa el número de visites d'atenció primària? Perquè ja no hi va la gent per tenir la recepta. La recepta electrònica ens ha fet baixar d'una manera notable les visites de la gent que anava a buscar la recepta. Segona, perquè el 85% dels pacients que demanen visita a l'atenció primària, el 85% reben dia i hora en menys de 4 dies. El 85%. I ara estem veient el per què la resta ho fan més dies. No és la primera vegada que m'ho diuen, això. Per tant, jo prendré nota d'això i m'ho miraré.
Pot ser, però ja s'ha estat al mig, igual la doctora corresponent...
El problema algunes vegades és que el teu metge, el metge que tu determines que vols que et visiti, aquell metge o està de vacances, o aquest metge, per la raó que sigui, està fent un curs o està en un congrés i té unes dates que té bloquejada l'agenda. I com que tu demanes visita aquest metge salta a la primera això disponible. Però jo crec que un bon funcionament hauria de ser advertir aquell que li surt això i dir, escolti'm, ha d'escollir un altre metge perquè aquest metge només el perquè més es lliure l'elecció.
Pot ser això, perfectament. Eh?
Per tant, jo ho miraré, perquè aquestes salvetats són importants, perquè si nosaltres estem dient que el 85% de les persones que són demanen visita reben atenció amb un termini de 4 dies, això hem de veure les excepcionalitats que ocorreixi, perquè i també hi ha una altra cosa. L'atenció primària, hi ha una cosa que diu la visita espontània. Desprenent vol dir que un pot anar al centre d'atenció primera i dir, escolti, jo necessito que em visitin, bueno, s'esperi vostè que hagin acabat i la visita espontània es realitza. Per tant, hi ha mecanismes, però això, com que no és la primera vegada que em passa, que m'ho diuen, i a més aquest és un document d'Institut Català de la Salut, és a dir, no se l'inventa ningú, per tant, vull veure en aquest cas concret si és això o tenim algun sistema d'informació que ens falla.
Aquesta doctora jo sé que és molt atenta, igual està de vacances, per exemple,
però jo crec que el lògic seria que el sistema digués, doctora de vacances, substitut,
passa això.
Vostè vol continuar, vostè... No, miri, jo m'espero que torni de vacances. Però no saltem. Jo crec que això, aquests aspectes més humans els hem de millorar.
Fila prim, no?
Fila prim, tenim mecanismes com tenim, eh? Clar, això fa 10 anys però seria molt difícil, fa 15, però les noves tecnologies
es pot detectar. És més fàcil.
Manel. Sí, jo li volia preguntar, perquè just abans estava explicant que no s'havia de fer batalla política d'un model que justament havien pactat en el seu moment Convergència i Unió, PSC, Iniciativa i fins i tot Esquerra Republicana, no? I va haver fa poc un canvi de responsabilitat en el PSC, en el Parlament, de qui portava els temes. Ho va deixar de ser l'anterior consellera de Salut, la Marina Geli, per una altra diputada, la Núria Seguí, del PSC. Això va coincidir amb una estratègia diferent dels socialistes que va portar a no participar en el pacte de salut, que vostè deia que havia d'impedir aquesta batalla política que deia fa uns minuts. Es va afegir també, crec que, Comissions, Iniciativa també s'ho va plantejar. Per tant, què està passant? Que es vol tornar a fer, perquè hi ha models diferents en quant a la...
Que jo no,
en quant al sistema...
No se'n conec, alternatius. Però fixi's una cosa, Què va decidir el Parlament? El Parlament va dir, insta el govern a crear una mesa on estiguin les forces polítiques i el sector sanitari. I, per tant, les forces polítiques i el sector sanitari facin un acord de bases perquè els polítics ratifiquin un acord. En una banda de la taula estaven tots els partits polítics amb representació parlamentària. A l'altra banda de la taula estaven tots els agents del sector, vull dir, associacions d'usuaris, acadèmies, agències mèdiques, col·legis de metges, col·legis de farmacèutics, sindicats de classe, sindicats professionals. Paradòxicament, on el desacord es mostra entre les forces polítiques per arribar a un acord, quan el sector, excepte el sector que representava els centres privats, que per una raó de que no figurava amb claretat amb l'acord que no es podria fer atenció privada en els centres públics, etc., per això diu que no hi participa. Però estan d'acord tots els agents, deixant tots la seva pluma, per entendre'ns, estan d'acord tots els agents del sector, es troben davant que una part de les forces polítiques, no tota, perquè Convergència i Unió i Esquerra i el PSC en aquell moment estaven d'acord amb que eren les bases sobre les que no s'hauria de pactar i no s'hauria de tornar a discutir, paradòxicament canvia per raons estratègiques al PSC de posició i retiren a la persona que havia defensat la posició del PSC en allà. I òbviament hi ha alguns que no venen ni a la primera reunió i ja no tornen ni ho diuen. Jo crec que la democràcia també no està exenta de la cortesia. Si tu no vols participar, doncs no hi vas i dius, doncs mira, no vindré, però no surts al diari a dir que has marxat, sense dir-lo a qui portava la comissió. Dit això, jo continuo pensant que i això ho reconeixen alguns dels partits polítics, tant dels que s'han posat a favor com els que s'han de posar en contra de l'acord, Això és un fracàs de la política, no tant un fracàs del sector sanitari.
Però veu irresponsable en aquest cas.
Home, jo crec que jo encara confio en que en el tràmit parlamentari d'aquest pacte algú reconsideri posicions, perquè és molt difícil explicar en aquests moments des de la visió política, des de les forces polítiques que no han volgut entrar en això, en el sector sanitari, que no estan disposades les forces polítiques a posar-se d'acord amb les coses més importants. Encara estem debatent si tenim un sistema universal o no. Jo crec que és un debat estèril aquest, o és un debat
no, no ho veu com un objecte de batalla política en aquests moments, que
no. Però com, si no hi ha un acord, tot és objecte de batalla política oportunista.
Sempre hi ha dos objectes de batalla política, la sanitat i l'educació.
Si tu vas
en aquest cas no hi era, però en aquest cas no hi era, per això és el que estic preguntant.
Què ha passat?
Com que abans m'han dit allò del manos tijeras, si em permets. Jo faré un matís.
Recollint el sentit del carrer.
El sentit del carrer és que dona la impressió que el que va retallar va ser el conseller que va entrar. No, el conseller que va entrar no tenia els diners al calaix, no va poder retallar res. Li van retallar abans. Però fixeu-vos com es fan els mantres. És a dir, qui va tenir retallada el pressupost quan va entrar vaig ser jo, perquè els diners que s'havien gastat jo ja no els tenia. No és que jo els retallés, no els tenia. Per tant, el que s'emporta el manos tijera sóc jo, quan qui va retallar va ser aquell que va gastar molt més del que disposava, sapiguent que no ho tenia. Però el que retalla és el que li toca aplicar.
Uh-huh. Però una cosa que jo crec que és important encara, encara que sigui allò que diuen una ucronia, no? Però si el conseller hagués estat conseller doncs, l'any, no sé, 2009, 2008, què és el que hagués deixat de fer? O en altres paraules, què és el que la consellera va pagar de més? Es parla de despesa farmacèutica, quan diu vostè que es troba ja amb les retallades fetes, que és el que l'últim govern del tripartit va pecar en excés en salut?
A veure, el govern tripartit, com el govern actual i com els anteriors governs, insisteixo, té una insuficiència financera crònica, que és la que és i que obliga a fer endeutament. Però jo crec que el que ens ha quedat en aquests moments del govern tripartit és imputable a unes decisions que es prenen amb molts anys d'anterioritat i que es materialitzen molt més tard, que se'n diuen construcció d'hospitals. Que quan tu decideixes construir un hospital pràcticament no està construït en funcionament fins que passen 10 anys. Que quan tu planifiques un hospital fa 10 anys no el planifiques amb els paràmetres de la realitat que tindràs quan l'obris. I clar, fa 10 anys no teníem la cirurgia major ambulatòria que tenim en aquests moments, fa 10 anys no teníem les comunicacions que després hem volgut tenir, fa 10 anys no teníem tot això, però malgrat això no es van revisar aquests plantejaments de desenvolupament. I això significa que en aquests moments nosaltres una part del nostre pressupost el tinguem que destinar a pagar inversions ja fetes. Dels pocs milions que tinc d'inversions, dels 200 i alguna cosa que tinc aquest any, més de 100 són per pagar coses fetes. I ja no dic els venciments que vindran després, no? Per tant, jo crec que aquí hi ha una planificació primer molt de baix a dalt, molt de demanda local i territorial, i no tant de necessitats, i en segon lloc, el que passa sempre que planteges un hospital, que des que el planteges fins que el fas han canviat les circumstàncies.
Sí. Ens queden 8 minutets, hem de fer-ne via, tots plegats.
Preguntes a jo Dardos. En aquests moments
entre manos tijeras i dardos el conseller.
Quina fama, no?
Vol dir que s'ha de curar-se, home.
No, però són metàfores,
Així s'ho entenc.
Joan Carles.
De breus. No, en aquests moments el cèntim sanitari, hi ha moltes empreses que estan presentant factures. La llei tributària diu que han de presentar les factures 4 anys enrere per poder recuperar el cèntim sanitari, i volia introduir l'element del copagament, que bé, és un debat, no? Però jo fins i tot voldria preguntar-li al conseller que més que copagament, no seria més important que penalitzar l'ús malbaratament del servei sanitari. Per exemple, si el Daniel Arasa, la senyora aquesta, el dia 5 de maig no s'hi presenta en la visita, escolta, doncs que hi hagi alguna... Clar, perquè està ocupant una hora...
Un euro.
Un euro, no, més. No, perquè és... No, jo crec que incentiva que no vagi si només és un euro.
Per ell, si s'ha mort ja, llavors ja no hi pot...
Haurà de portar...
el conseller en licències.
Això
és continuant amb l'exemple de...
És el que planteja el meu amic Rodríguez Sendín, el president de l'Organització Mèdica Col·legial. És a dir, aquí hi ha diverses qüestions. Normalment en aquest país tots discutim sobre els instruments i poc sobre la partitura. I per tant discutim sobre els instruments de pagament i no sobre quina partitura han de tocar aquests instruments. Quina és la finalitat de posar un sistema de copagament? I per tant, a vegades la discussió és poc centrada. L'Organització Mundial de la Salut, amb l'informe 2010 de sostenibilitat dels sistemes universals de salut, diu que tots els sistemes universals de salut s'han de sostenir, si és possible, sempre amb recursos mancomunats. Utilitza la terminologia mancomunats perquè poden ser mancomunats per un sistema de seguretat social, mancomunats per impostos, mancomunats... I recomana que en el cas de que no siguin sostenibles per sistemes mancomunats, s'hauran de complementar aquests sistemes mancomunats amb recursos addicionals en funció del que cada país consideri oportú. Sempre i quan aquests recursos que s'hagin de portar de més, aquests addicionals, no suposin una barrera per aquell que no tindria aquests recursos per aportar o suposessin una exclusió per aquell que és molt utilitzador dels serveis sanitaris per una malaltia. Això és el que diu l'OMS. A partir d'aquí, amb aquest principi, nosaltres vam posar l'euro per recepta. I vam dir... Posarem un euro per recepta com a recurs addicional amb un efecte que per nosaltres i mi personalment és l'important, que és el dissuasiu d'un consum innecessari. I per tant vam dir, posem un euro per recepta amb aquest primer principi. No ha de ser barrera per aquell que no pugui pagar l'euro. Per tant vam excloure tot un col·lectiu de persones que per seu nivell de renda podien no accedir al medicament per no pagar aquest euro. I vam dir, i a 31 de desembre reservem aquest col·lectiu per si ens hem quedat curts. I després vam posar un topall, perquè aquell que tenia que consumir medicaments no pagués més de 5 euros al mes. Per tant, vam complir amb aquest principi i vam obtenir un doble resultat, el recaptatori, que va ser inferior al dissuasori. Per què? Perquè no és el mateix anar a buscar un medicament que tu vas cada mes i t'emportes la caixa, encara que et quedin medicaments a casa... d'aquell medicament, perquè sabeu que hi ha dos tipus de medicament, el medicament que està pautat, que és de tractament, i aquell que és a demanda en funció de la sintomatologia. Per tant, prenguis vostè això si nota això. No te'n prens tota la caixa. Però com que tens la previsió mensual del medicament, vas a la farmàcia i te l'emportes. És molt diferent pagar un euro per emportar-te'l si tens a casa que no pagar l'euro. L'efecte d'aquest 10% sobre medicaments no té el mateix efecte que tenia l'euro per recepta. Per tant, vam estalviar més per la via del no consum, perquè la gent no s'emportava medicaments que valien 3 euros. Clar, si s'emporta un medicament de 3 euros, continua gastant-me 2. I això ens va permetre el 2012, recuperar una part important de les llistes d'espera. Amb aquest efecte estalvi i amb aquest efecte ingrés. Dit això, qualsevol plantejament que es faci sobre copagaments, sigui el que sigui, ha de respectar per mi aquesta partitura. No barrera i no exclusió. I sobretot efecte dissuasori.
Conseller, en els últims temps vostè ha passat, o passarà la història, per alguna de les frases, jo no sé si ingenioses, però algunes frases, algunes declaracions que han fet fortuna, no? Jo en tinc una aquí apuntada, diu, els porros, un dels motius del fracàs escolar.
Sí.
Sí. A veure, expliqui'ns una mica, va.
Un
titular, conseller.
Això perquè...
És que em va quedar...
Cànnabis. Efectes del cànnabis. Els efectes del cànnabis es produeixen sobre... Els efectes del cànnabis trastoquen l'atenció, com tots saben molt bé. Un dels elements primordials quan estàs en una classe és tenir la màxima capacitat d'atenció. Dit això... No és que el cànnabis sigui el responsable del fracàs escolar, és un dels components, en alguns casos, del fracàs escolar. Per tant, quan a mi em demanen que es reguli el consum de cànnabis, jo tinc que dir, home, escolti'm, consumir cànnabis igual que fumar és dolent. Jo el que tinc que advertir a tothom és els riscos que té en el moment on fuma cànnabis. Hem de saber que el cànnabis no s'elimina 100% fins passats 21 dies. Per tant, té un efecte acumulatiu. Això de dir, no, és que jo fumo cànnabis només al cap de setmana, que quan portes unes quantes setmanes com si haguessis fumat aquell dia. I a mi, que vingui algú que em digui que no és cert que al voltant de moltes escoles s'inicia un amb el fumar amb cànnabis i ja no amb tabac. Jo ja sé que no es fuma a les aules, jo ja sé que no es fuma a les escoles. Però fora sí. Per tant, ha de ser una preocupació que aquest consum del cànnabis també s'incorpori a la consciència social de mals hàbits. Perquè està sacralitzat com si el cànnabis arribes a vegades a veure gent que pensa
que fumar, benigna,
que no passa res.
No, que és no, més saludable tot... el cànnabis que el tabac. Diu, no, però és cànnabis, això.
Sí, ara també s'està fent una campanya sobre, bueno, sembla que hi ha un brot de malalties venèries, no? O sigui, que sí. Torna la sífilis, que torna la gonorrea, que torna, diguéssim, bueno, que hi ha perill d'un brot de sida, perquè la gent, sobretot els joves, són laxes, no?, en les seves relacions. Li preocupa el conscient?
Aquest és un element que forma part d'una consciència. En el cas de la sida, per exemple, el fet que la sida hagi passat d'una malaltia mortal a una malaltia crònica fa que s'hagin relaxat molt, molt, i en molts casos, la prevenció. Per dir, bueno, en tot cas, al final sempre poder prendre un tractament i això solucionarà. Per tant, un factor que influeix en això és que no hi ha consciència de risc, la mateixa consciència de risc ara que abans. Exactament igual que passa amb les malalties venèries. No hi ha la mateixa consciència de risc abans, quan els tractaments eren molt més complexes, que poden ser ara i que poden ser molt precoços. Per tant, continua existint el mateix risc de la malaltia. I la millor curació que hi ha és el preservatiu. El millor antibiòtic que hi ha per la malaltia venèria és el preservatiu. El millor tractament antiretroviral que hi ha per la sida se'n diu preservatiu.
I per tant, que no hi hagi aquesta relaxació sexual, que encara és més,
bueno,
és més important.
Però clar, abans d'això, insisteixo, en lloc de plantejar-se quin serà el tractament que m'ho curarà, primer no agafar-ho. I al no agafar-ho ja sabem quina és la via preventiva. A part de les conductes que cadascú vulgui tenir amb la seva llibertat, ha de saber, ja que ja escolleix una conducta i assumeix un risc, home, que aquest risc l'assumeixi amb les mínimes possibilitats.
Ja que parlava vostè abans del cannabis, els clubs cannàbics, quan es regularan?
Bueno, clar, estamos en ello. És una altra, sí, una altra història curiosa. A veure, per què ha de regular el Consell de Salut els clubs de cannabis? El Consell de Salut ha de dir, respecte als clubs de cannabis, els perills que significa fumar cannabis. El fumis en un club, el fumis a casa teva, el fumis a la plaça major. Per tant, la meva obligació és aquesta. Igual que la meva obligació és, quan es regula un restaurant, dir quines mesures han de tenir en aquest restaurant perquè l'alimentació, l'ensaladilla russa, per entendre'ns, no contingui el que no ha de contenir la maionesa. Per tant, una altra cosa és que hi ha tot un marc normatiu i legal que regula, a diferència del tabac, el cannabis. El tabac es pot comprar, es pot vendre i es pot fumar. El cannabis es pot fumar, no es pot vendre ni comprar, i el pots cultivar. Aleshores, a l'autoconsum. Dit això, és una regulació que no és competència
del Departament de Salut.
El Departament de Salut l'única competència que té és
advertir dels perills.
I el Departament d'Interior el que ha de fer és fer complir la llei. Per tant, a partir d'aquí jo haig de recomanar el que és bo i el que és dolent del cannabis, que no hi ha res de bo, i a partir d'aquí aquell que li toqui regular, que reguli des del punt de vista d'un espai.
Consell de Salut, Boi Ruiz, moltíssimes gràcies, bona tarda. I escolti, passarà la història aquesta entrevista, sap per què? No hem parlat del procés independentista de Catalunya. Okay. Fixi's.
Sí,
un altre dia serà. No hi ha més temps,
ja, ja li puc dir que si hi ha
alguna, temps,
si hi ha alguna estructura d'estat a Catalunya és el model sanitari.
Joan Carles Valero, sí. Manel Manchón, Daniel Arasa, gràcies. També el conseller Boi Ruiz per estar aquí dissabte amb nosaltres. Tornem la setmana que ve. Bona tarda i molt bon cap de setmana. Adéu-siau.